Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Alguns dels barris a tocar de la Gran Via reclama una mirada més profunda sobre quin ha de ser el futur de la carretera. Els responsables de les associacions consultades per la 94.6 asseguren que el paquet de mesures presentades pel govern i Junts no resoldran el problema de divisió que comporta, diuen, la Gran Via. Jordi Turguet és vocal de l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
Teníem un cinturó en ferri quan hi havia el tren i l'hem convertit en un cinturó de cotxes. Continua sent una barrera que separa les dues bandes de la ciutat. Uns quants arreglos no ho solucionaran, això. La Gran Via necessita un plantejament de tot el seu disseny en general. Vull dir, benvinguda les millores, però el que nosaltres veiem important és que es faci un plantejament integral.
Alhora demanen que es tingui en compte l'opinió dels veïns perquè la transformació de l'autovia urbana gaudeixi del màxim consens possible. L'executiu local i la formació de Lourdes Ciuró han acordat invertir més de 3,5 milions d'euros en 15 actuacions que permetin aplanar el camí a la remodelació integral de la Gran Via en un futur. Haurien d'estar acabades durant aquest mandat. És dimarts 22 de setembre.
Titulars.
Les quarantenes per contactes estrets amb un positiu Covid es reduiran dels 14 als 10 dies. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha fet avui l'anunci. La mesura s'aplicarà a partir de la setmana que ve. Nosaltres en parlarem d'aquí a uns minuts amb la doctora Marta Navarro del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. I en cultura, la Cava Urpí no programarà espectacles aquesta tardor. Les condicions del local amb poca ventilació i on és molt difícil mantenir distàncies han portat UIU promotors a cancel·lar els concerts dels pròxims mesos. En dona més detalls el programador Pere Urpí.
Bàsicament, la reducció d'aforaments i la seguretat tant pel nostre públic com pels artistes. Nosaltres l'aforament que tenim no és massa, oscil·la entre 100 i 120 persones. Després, fer-ho amb la meitat d'aforament, primer que no podríem arribar als honoraris dels artistes i, d'altra banda, el que és primordial era la seguretat de tothom. Per ser un local que no té una ventilació extraordinària, que hi ha molta proximitat.
Les actuacions cancel·lades són les de Lluís Colomadre, Andrea Motis, Gemma Humet o Manu Guix, entre d'altres. I s'acumulen els problemes de lesions al centre d'esport Sabadell. Edgar Hernández s'estarà 3 setmanes de baixa amb una lesió als isquiotibials, mentre que el cop que va rebre l'eix coca a la cuixa a Vallecas és més greu que el que apuntaven les primeres exploracions i podria estar-se gairebé un mes fora de combat. El club, mentrestant, ha anunciat la renovació per 2 anys del jove David Estals. Més informació a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara obrim pàgina de serveis. I en aquest primer dia de la tardor, quina és la previsió meteorològica que ens espera? Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. S'espera que al llarg de la tarda creixin nuvolades que puguin deixar ruixats o xàfecs localment acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa o pedra. Bàsicament, a punts del Pirineu, de l'extrem nord del Prepirineu, també a les comarques del nord-est i de manera més aïllada en d'altres punts del prelitoral, sobretot al voltant del massís del Port. En aquests sectors, aquestes precipitacions poden ser fins i tot localment intenses, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot a les comarques de Girona i també al voltant de les Terres de l'Ebre, especialment a l'interior d'aquesta zona. En canvi, cap a les comarques de l'Oest s'espera una tarda força assolellada, només amb alguns núvols poc importants. Arreu, la temperatura màxima serà semblant a la d'ahir, per tant, amb molts valors d'entre 23 i 28 graus. Fins i tot, a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre es podrien arribar a costar els 30 graus de temperatura màxima. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, us hem de comentar que a aquesta hora un vehicle avariat a la Ronda Litoral a Ciutat Vella talla un carril en sentit Llobregat i provoca aturades des de la Barceloneta. A banda d'aquesta incidència, circulació tranquil·la al llarg de la xarxa viària catalana. I com funciona el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, advertir als usuaris que per treballar d'infraestructura a l'estació de Barcelona-Sants, els trens de la R2 de Rodalies de Catalunya incrementen el temps de recorregut en apropar-se a l'estació amb demores d'entre 15 i 30 minuts. Sense deixar Rodalies, recordeu que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, David. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les associacions de veïns demanen participar en el projecte de transformació de la Gran Via. La setmana passada, l'alcaldessa Marta Ferrés i la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, van presentar un paquet amb 15 actuacions en entorns de la Gran Via. Més enllà d'aquestes millores puntuals, des de les entitats veïnals demanen que es plantegi una transformació integral d'aquesta autopista urbana i que es tinguin en compte les seves reivindicacions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un dels barris més beneficiats per les actuacions presentades la setmana passada és el de Covadonga. Millorarà la connexió amb el centre i també amb l'Artèxtil, l'equipament que serà urbanitzat juntament amb el carrer Quevedo. També s'arreglarà la plaça lateral de Fira Sabadell i la Ronda Orient davant del tanatori. Per tot plegat, el president dels veïns es mostra satisfet per les polítiques que han de millorar el barri, tot i que abans de valorar-les vol consensuar una opinió amb tots els veïns. De la mateixa manera, també demana a l'Ajuntament que tingui en compte la veu veïnal abans d'aprovar projectes que afectin els barris. Són declaracions del programa Al Matí.
Jo que sí que m'agradaria és que es tingués en compte la veu veïnal a l'hora d'acabar de cloure tots aquests projectes i abans de portar a ple els projectes definitius, doncs, que l'associació hagués format part de manera participativa dintre de tot aquest projecte.
Des del barri de Torreguitard són bastant crítics amb el projecte que abandera Lourdes Ciuró i que el govern de coalició també aprova. Consideren que es tracta d'un projecte que només respon als interessos d'un partit determinat i que no té en compte l'opinió de la ciutadania ni consensos de ciutat. Antonio Recio és el president de l'agrupació veïnal.
És una proposta política d'un grup polític que vol treballar aquí per donar una mica de la seva activitat política i a partir d'aquí desenvolupa una sèrie de coses que responen al seu interès de política i de ciutat, però és la seva visió de la ciutat i és la seva visió de la política i la manera de fer de la política. No respon realment als problemes reals dels barris, ni de la Gran Via com ells, que està ja desfasat.
Per altra banda, Recio assegura que pel seu barri el principal problema és que es faci la connexió amb la Ronda Nord per reduir el trànsit de vehicles. Ara bé, apunta que més enllà de fer pedaços, segons les necessitats de cada barri, entitats o partit, cal consensuar un gran pla de mobilitat per tota la ciutat. En la mateixa línia, des de la Creu Alta, el vocal de comunicació, Jordi Turguet, considera que aquestes actuacions són petits arranjaments, que són benvinguts, però que no ataquen el problema de fons.
El problema de la Gran Via és un problema integral de tot el disseny, de tota ella en si. I ara es fan uns quants arreglos, i aquests arreglos arreglen alguna cosa, perquè benvinguts siguin, si són arreglos i millorem alguna qüestió. Però el plantejament que s'ha de fer de la Gran Via, si són valents, és repensar-la tota de dalt a baix.
Alhora denuncia que l'Ajuntament no els ha consultat sobre com volen els veïns de la Creu Alta que sigui la futura Gran Via.
I no deixem aquest àmbit perquè el col·lectiu Camins Escolars reclama més valentia al govern municipal per aplicar accions per fomentar una mobilitat sostenible i segura a l'entorn dels centres educatius. Malgrat els talls de carrers que s'han posat en marxa amb l'inici del curs, els membres de la plataforma creuen que cal fer una aposta més decidida i crear illes senceres pacificades.
Ariadna Elkin, integrant de Camins Escolars, opina que cal crear xarxes de carrers pacificades perquè aquesta pacificació sigui útil. En aquest sentit, creu que les mesures preses fins ara, que segons ella s'han pres a petició dels centres, són insuficients i apunta que cal anar més enllà. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
S'ha atès a les escoles que han sol·licitat alguns talls. Hi ha escoles que han sol·licitat talls o utilitzar l'espai com a pati. etc. I això de moment encara no s'ha concedit. Pot ser que estigui en tràmit o pot ser que ho estiguin analitzant, però encara falten peticions que han fet diverses escoles que no s'han concedit. En general, creiem que podria haver-hi un canvi molt més radical i molt més prioritzant de veritat el vianant i a les criatures en aquesta situació per donar-los més qualitat.
A dia d'avui, més d'una trentena de carrers es tanquen a les hores d'entrada i sortida d'escoles i instituts per evitar aglomeracions i per afavorir entorns més segurs. I és que, segons Elting, la prioritat dels vehicles en aquests punts fa que siguin realment insegurs per als infants.
De mals aparcaments, de saltar-se a límits de velocitat, de no vigilar, no respectar els passos de vianant. Això, segons quines escoles, provoca situacions molt perilloses, de que no es pot caminar per la vorera, que s'ha de travessar el carrer per un altre espai perquè el pas de vianants està ocupat, no hi ha visibilitat quan els nens creuen perquè hi ha un cotxe aparcat.
Des del col·lectiu Camins Escolars també s'ha valorat la proposta de pacificació d'un tram del carrer Indústria anunciada aquest dilluns per l'executiu local. Ariadna Elkin opina que és la línia a seguir, tal com ja es va fer amb dos trams del carrer Les Paus i Llobet al centre. Assegura, però, que hi ha molta feina per fer, ja que a hores d'ara els carrers de prioritat per a vianants representen una part molt petita en relació a l'extensió de la ciutat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Catalunya és una de les notícies del dia. Reduirà la quarantena de contactes estrets de positius de Covid-19 dels 14 als 10 dies.
L'entrevista.
La mesura entrarà en vigor a partir de la setmana que ve, així ho ha anunciat avui el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a TV3. Salut estudiava aquesta possibilitat des de feia algunes setmanes i finalment s'ha pres la decisió, avalada per un grup d'experts. Tot i això, Argimon defensa que la millor opció segueix sent fer un aïllament de 14 dies. Marta Navarro, doctora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Des de l'hospital, veuen amb bons ulls aquesta mesura?
Bueno, jo crec que és una mesura realista. S'està trobant que molta gent, aïllar-se dues setmanes, els dies difícils, i a l'hora de la veritat, molts no ho fan, i amb la qual cosa van en contra de les directrius també. En canvi, sí que hi ha certes coses que sabem, i és que dintre dels primers 10 dies del contagi, el 97% dels pacients que estan incubant aquesta malaltia desenvolupen clínica. Realment és un molt petit tant percent els que fan clínica més tardana, més enllà dels 10 dies. Per tant, no és una mesura descabellada, segurament és una mesura realista. L'òptim segurament seria des del començament fins als 14 dies, però veient els problemes que va tenir la gent per fer aquests aïllaments tan estrictes, igual 10 dies és una cosa entre el prudent i el realista.
Mm-hmm. Per tant, aquest risc de contagi disminueix a partir del desè dia, però evidentment el risc zero no existeix.
És que el risc zero és difícil d'aconseguir. Tu pensa que també la gent, quan agafa la infecció i té els primers dies, són els dies que més contagies altres persones. Entre els primers 7 dies és difícil després poder aïllar virus viables en la gent que quan fan estudis i miren mostres respiratoris, més enllà dels 7 dies des del contagi d'inici de la clínica, és difícil de contagiar altres persones. I pensant que la majoria de gent desenvolupa la clínica dintre dels primers 10 dies, tot i que el risc zero no hi és, però sí que el risc el disminueixes molt.
Clar, estem parlant de contactes estrets de positius, en aquest cas de Covid-19, és a dir, si jo mateixa hagués estat en contacte amb un positiu, amb un company de feina, per exemple, jo hauria de fer aquesta quarantena a partir de la setmana que ve d'aquests 10 dies.
D'aquests 10 dies,
no seria aplicable la mesura en casos de situacions més greus? Estem parlant de casos asimptomàtics o amb simptomatologia lleu?
Com vols dir?
En el cas del positiu, en aquest cas, estaríem parlant de simptomatologia lleu. No estaríem parlant en cap cas de persones hospitalitzades, no? Que haguessin estat en contacte amb altres persones.
hem de diferenciar. Tu una vegada agafes la malaltia, no? Tu estàs en contacte amb una persona, entres en una període de quarantena en què pots desenvolupar la malaltia o no pots desenvolupar la malaltia. És per això que et fan aïllar doncs, els 14 dies, que és no, com el màxim més enllà que pots acabar desenvolupant símptomes, encara que ja comento doncs, que jo estic d'acord amb, bueno, no, amb el que se diu que la gran majoria de pacients acaben desenvolupant símptomes a partir no, dintre dels primers 10 dies. Un cop tu desenvolupes símptomes, això ja no és el contacte, ja no és aquesta mesura que estem discutint ara, no? Si tu agafes símptomes, doncs ja és diferent si agafes una malaltia lleu o greu que es vingués a per pneumonia, ja és els dies que hauràs de fer d'aïllament, doncs ja serà una altra història.
A hores d'ara, el Taulí té una vuitantena de malalts hospitalitzats per Covid-19, unes xifres a les quals es mou des de fa dies. Podríem dir que la situació es manté estable a l'hospital?
Pues sí, la veritat és que sí, puc dir que sí. Des de començament de setembre va haver-hi un increment molt fort no, entre la primera i la segona setmana, i la veritat és que després ens hem anat mantinguent estable. El número d'ingressos ha disminuït i el número total no disminueix, perquè tenim gent doncs, que està pendent de retornar doncs, a residències o que estan pendents d'acabar-se de restablir d'altres problemes de salut. I ara mateix la cosa està bastant estable i esperem que segueixi així dels propers dies.
Des de la visió dels experts, podríem estar dins ja de l'anomenada segona onada de la pandèmia o encara és aviat per dir-ho?
Home, jo crec que sí que és una segona onada. No? Almenys crec que serà aquestes onades crec que poden ser realment molt heterogènies a dintre de la mateixa Catalunya. Va haver-hi la primera onada, no? Que va ser com a tot arreu molt a la vegada, i ara ja veus doncs, que segons quins municipis, o per exemple doncs, a Madrid, no? Estan en un altre moment molt diferent, una situació epidemiològica diferent de la que tenim nosaltres ara, i segons quina regió, segons quin municipi, la epidèmia està més o menys controlada. Sí que vam tenir aquí doncs, una primera onada claríssima. En el nostre cas, de la nostra àrea, va haver-hi una davallada claríssima. Van haver-hi uns no, setmanes en què no vam tenir doncs, pràcticament ningú ingressat ni pràcticament contagis en la nostra, no, dintre de la població. I ara, des de finals de juliol, van començar a haver-hi algun cas i s'ha anat incrementant fins ara. Jo penso que sí que és una onada diferent de la primera.
Podríem dir que no és tan greu com la primera, pel que fa al nombre de casos i d'ingressos, sobretot que registra l'Hospital de Sabadell?
Home, sí, la veritat és que hi ha diferents coses diferencials respecte a la primera. Per una banda, jo crec que el fet que es disposi de molta més bateria diagnòstica, tenim no? molta més capacitat de cribar la població, de detectar la malaltia en fases més precoces, d'aïllar a la gent i de, no, de fer que aquesta gent doncs, estigui a casa i no contagi a una, no, a una tercera persona, doncs això segur que és una, no, és un canvi molt diferencial respecte a la primera onada en què no teníem eines diagnòstiques, no sabíem res de la malaltia i no estàvem realment preparats. Després tenim, per una altra banda, la gent gran, de moment, doncs està una miqueta més preservada del que va estar, ja sabeu que la primera part de la pandèmia els grans afectats van ser la gent gran, la gent de més de 60-70 anys, i és que també, malauradament, doncs, els que es van emportar la major part de les morts. Ara, tot i que hi ha gent gran, l'edat mitjana dels ingressats és molt més jove que la primera, no?, que la primera vegada, i les malalties que estem veient poder no són tan agressives. Això pot ser perquè les agafem de manera més precoces, perquè tenim més experiència i poder més eines a l'hora de fer el tractament. A lo millor potser doncs, el virus no és exactament igual que la primera vegada i això doncs, es pot donar una mica de facilitat per restablir-se. Hi ha moltes interrogants encara i moltes incògnites i penso que anirem aprenent de mica en mica.
Doncs veurem com evoluciona la pandèmia a Sabadell, com dèiem, amb aquesta situació de moment de calma tensa i d'estabilitat a l'Hospital de Sabadell. Doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu.
Doncs afegim algunes dades facilitades pel Departament de Salut, Pere, sobre precisament l'evolució del coronavirus. A Sabadell, a la ciutat, s'han registrat 3.772 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 38 més que en el balanç d'ahir. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva fins als 4.381. Pel que fa a les defuncions, la xifra global és de 379, cap més que les informades fa 48 hores. El risc de rebrot ha baixat en 5 punts en 24 hores i ara se situa en el 166,44, mentre que la velocitat de propagació és del 0,98. No marxem del taulí perquè el servei d'urologia de l'hospital atén cada any un miler de persones afectades per incontinència urinària, una patologia que es manifesta tant en dones com en homes i que està molt silenciada per l'estigma que pateix. A aquests atesos per urologia cal sumar-hi també els que acudeixen al ginecòleg, a la llevadora o al metge de capçalera per buscar solucions a aquest problema.
L'uròloga del taulí, Clara Centeno, lamenta que encara costa que els afectats per incontinència urinària demanin ajuda. En declaracions al Matí ha apuntat que els joves són els que consulten més, ja que la gent més gran li atribueix una certa normalitat. En tots els casos, però, la vivència de la patologia és molt negativa.
Les persones que ens consulten és perquè ho viuen malament. Si fossin persones que realment tinguessin un grau d'incontinència molt lleu, sense impacte en la seva vida, ja directament ni consultarien, no? Aleshores, evidentment, té un impacte emocional per el que ens expliquen els pacients i per el que podem avaluar, té un impacte greu. Mm-hmm. Són persones que limiten les seves relacions perquè tenen vergonya, perquè si surto a passejar haig de sortir amb un bolquer o amb una compresa gran i a veure si em mullaré i els meus amics es donaran compte. A la feina ho passen molt malament, no? Moltes vegades et diuen, és que, claro, yo estoy todo el rato preguntando para ir al lavabo.
Centeno aplaudeix que els metges de capçalera facin part de la tasca d'informació dels afectats abans de ser derivats. D'aquesta manera segura, l'abordatge de les solucions pot ser més ràpida i encertant.
I encara sobre el Parc Taulí, us expliquem que ha actualitzat a les últimes hores la seva política de visites per a familiars i acompanyants.
Per garantir la seguretat dels pacients atesos, no es permeten les visites a la sisena, vuitena i novena planta de l'edifici Taulí, així com tampoc a l'Albada i al Centenari. En canvi, sí que es poden fer visites, tot i que en horaris molt concrets, a hospitalització del Taulí, l'UCI, semicrítics i les urgències, sempre que el malalt porti més de 24 hores d'estada. Ara bé, només es permetrà un acompanyant per pacient. Les franges permeses van de les 10 a quarts de 4 de la tarda, uns horaris que varien en funció de l'àrea on es trobi ingressat el pacient.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Continuem endavant. A falta de 8 minuts per arribar al punt de les dues, el nombre de joves atesos a ETOs per conductes addictives ha baixat des de l'inici de la pandèmia, malgrat que el confinament ha generat més angoixa en aquest col·lectiu. Des de l'entitat atribueixen la davallada d'atesos a la incertesa del context actual i al desconeixement de si les teràpies de l'entitat s'han tornat a posar en marxa. En aquest sentit, des d'ETOs assenyalen que estan 100% en funcionament amb les sessions completament presencials.
Encara és d'hora per saber els efectes que el confinament ha tingut entre els joves que presentaven algun tipus d'addicció, però des d'ETOs avancen que l'impacte s'acabarà notant. Susana Lànguiz, psicòloga, treballadora social i responsable de l'àrea de joves, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Encara no sabem què és producte de la pandèmia, perquè en temps és molt recent, o que és propi de l'evolució tòxica d'una persona. Llavors, sí que és cert que el fet d'estar més passiu a casa, el fet de tenir molts dubtes, en el cas d'adults, de tota la situació laboral que s'està donant, això provoca molt neguit, molt nerviosisme, i d'alguna manera les persones que pateixen una addicció no deixen de ser que apareix el seu símptoma.
Lànguiz confia que el retorn a les aules ajudarà els joves a recuperar rutines. No obstant això, des d'ETOS mantenen els seus programes per ajudar els joves a evitar que les seves addiccions s'acabin convertint en una malaltia. En paral·lel al programa per a joves, ETOS també té en marxa un grup de pares per orientar-los sobre com cal actuar davant de conductes de risc. El consum abusiu d'alcohol i droga, petits robatoris en grans magatzems o una obsessió amb el pes i amb l'alimentació són algunes de les conductes que poden posar en alerta els pares. Unes conductes que sovint es poden redreçar amb petits consells.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
No hi haurà temporada de tardor a la Cava Orpí. Els responsables de la programació de la sala han decidit suspendre-la per les mesures sanitàries derivades de la Covid-19. Asseguren que la reducció d'aforament dels espais culturals fa inviable mantenir el calendari de concerts previst per als pròxims mesos.
Avui serà especial, es respira cert encant celestial.
Cris, Joan Ico, aquí escoltem, Lluís Coloma, Quico Pi de la Serra, Coco Gino i Dani Nelo, Toti Soler amb Gemma Humet i Andrea Motis seran reprogramats quan la situació sanitària ho permeti després que ja els afectés la suspensió del març. El promotor Pere Orpí explica que no es poden acollir a l'ampliació del 70% de l'aforament.
Nosaltres amb l'Ajuntament, malauradament, ja fa uns quants anys que no ha estat possible treballar-hi perquè els costos i els condicionants de dates que té l'Ajuntament, la dificultat per aconseguir dates, ens ho impedeixen. En aquest moment no. Sí que justament avui hem establert contacte amb el regidor, amb el senyor de la Rosa, que sempre està molt, molt amable i molt receptiu amb nosaltres, i té interès que puguem fer alguna cosa, però en aquest moment és impossible, i en els teatres, sobretot en els teatres grossos.
Els diners dels concerts suspesos de nou es retornaran i, en tot cas, tornaran a posar a la venda quan estiguin acordades les noves dates del concert.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia.
Reprenem la informació a falta de 3 minuts i mig per arribar al punt de les dues. Avui entra en vigor la llei que limita els preus del lloguer. La norma aprovada pel Parlament fa un parell de setmanes s'aplica en una seixantena de municipis catalans, entre els quals hi ha Sabadell. La llei només contempla aquesta regulació si els contractes es fan sobre la residència permanent del llogater en quedaran fora els lloguers firmats abans de l'1 de gener de l'any 1995. I tornem a parlar de la Covid-19 perquè el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, s'ha mostrat molt preocupat per la situació que viu Madrid en relació al virus i alerta del risc d'expansió per tot l'estat.
Considera que repeteix l'error de la primavera de no confinar-la i de no controlar més les sortides. Pedrós també ha afirmat que és molt sensat el que demana el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha titllat d'irresponsable i insolidària la resposta de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En declaracions a RAC1 ha afegit també que cal evitar la mobilitat en general, també ara pel pont de la Mercè a Barcelona, perquè en zones de muntanya la taxa d'infecció és molt alta.
Precisament, la Generalitat ha recomanat en les últimes hores no viatjar a Madrid per aquesta alta incidència del virus i també que es prengui la temperatura a tots aquells viatges que arribin per avió o per tren a Catalunya procedents de la Comunitat de Madrid. I precisament, ajuntaments de grans ciutats de l'Estat també han reclamat al govern espanyol que doni resposta al conjunt dels ciutadans per igual davant de la crisi sanitària, al marge de si el seu consistori va tancar o no el 2019 amb superàvit.
Reclamen que el nou reial decret llei que prepara el Ministeri d'Hisenda destini 5.000 milions d'euros als ajuntaments per fer front a les despeses sobrevingudes per la pandèmia, uns 1.000 milions d'euros del fons de transport, a més de beneficiar-se i poder participar en els criteris de distribució del fons europeu.
I parlem ara en clau judicial per explicar-vos que el judici dels atemptats terroristes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils començarà el 10 de novembre a l'Audiència Nacional, a la seu que té a San Fernando de Henares, a Madrid.
Així ho ha avançat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas a través de Twitter, on ha publicat una fotografia d'una part de la resolució de l'audiència. Alonso Cuevillas representa Javier Martínez, el pare del menor que va morir a l'atemptat de la Rambla. En la seva resolució, l'Audiència Nacional també conclou que no és el moment processal per sol·licitar la responsabilitat civil directa o subsidiària de l'Estat, com fan algunes acusacions.
I acabem perquè el Consell de Ministres podria validar avui el preacord al qual han arribat el govern espanyol, els sindicats i les patronals per regular el teletreball en el sector privat. Segons l'Esborrany, aquest teletreball es considerarà quan es faci almenys un 30% de la jornada laboral des de casa o el que és el mateix, dos dies per setmana. També reconeixeria el dret a rebre una compensació per les despeses que això els pugui generar. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.